Bé, comencem el nostre espai d'economia, com cada setmana, amb l'economista Julià Guimerà, al qual saludem. Julià, bon dia.
Bon dia.
Bueno, anem a parlar avui del preu de la llum, que la setmana passada va estar quasi a 0 euros, el més barat de l'any, i bueno, això tampoc no és que sigui massa bo, perquè té algunes conseqüències que no són positives.
Bueno, sobretot té que veure les renovables. Bueno, primer explicarem un poc com... Bueno, jo suposo que els millors oients ja ho saben, però bueno, no es vol repetir-lo. És a dir, com funciona el preu de la llum? El preu de la llum funciona per subhasta. I se fa el dia abans de la... El dia abans se fa la subhasta i se subhasta a quin preu anirà la llum cada hora del dia siguient. Entonces, bueno, ahí, claro, què ocorreix? Que estan les renovables... Les renovables i després estan les que són no renovables. Renovables vol dir que, bueno, que són energia límpia i bueno, que pràcticament no gastes matèria prima. Vale. I després estan les renovables. Què passa? Pues ja, la llum, com tot sabem els oients, la llum no se pot almacenar. Si tu la produeixes, la tens que consumir. Entonces la tens que tirar a la red. I clar, pues això és un problema, pues, per què? Pues perquè tenim l'eòlica, que és la del vent, que quan fa vent, pues claro, és que no costa res, els mateixos bolis comencen a funcionar i això ja tens que tirar. Te faci falta o te faci falta. Per tant, hi ha molt més determinats que la llum pot ser molt barata. Com funciona? Pues bueno, primer entren les renovables en el sistema i entren sempre a preu zero. Per què? Pues perquè la fotovoltaica, l'eòlica, inclús la nuclear, pues, com tens que produir la contínua, la nuclear sempre té que produir la contínua, perquè això no pot parar. I després l'eòlica, si fa vent, pues la tens que produir i vendre, i la fotovoltaica, que és la del sol, pues la tens que produir i vendre en seguida. I això sempre entra a preu zero. I si falta alguna cosa de llum, pues entren les que són, podríem dir, no renovables, que en aquest cas seria el gas. El gas, que és el principal, perquè el carbó pràcticament s'ha acabat. I el gas posa el preu. I aquest preu és el que posem per tot, se li pagarà per totes les fonts d'energia. I això és un poc com funciona. Recordem que això del tope del gas, però, bueno, el problema que van tindre el gas és sobretot en la guerra d'Ucraïna i tot això, i sobretot però, bueno, el que va passar, i sobretot en les sancions de Rússia, pues que el gas se va disparar, claro. I què va passar? Pues que l'energia està caríssima. I, bueno, i ahir van tindre molts de beneficis les empreses elèctriques, sobretot les que tenien renovables, és a dir, la nuclear costava el mateix i, en canvi, te pagaven molt. I, bueno, pues el que va fer Espanya va posar un tope del gas, és a dir, que un preu determinat, crec que ara estan en 60 megawatts, si passa de 60 megawatts, el preu se mantindrà en 60 megawatts. I això és el que pot dir el tope del gas, que el va posar França i Portugal. Bueno, pues la setmana passada la llum va rondar pràcticament els 30 euros megawatt, front als 90 euros megawatts que valia en el mateix període del 2023. És a dir, va ser la llum més barata, inclús del mes de gener de l'any passat, que valia 37 euros megawatts. És a dir, la llum més barata de tot l'any. Va haver un dia a la setmana que inclús el megawatt va estar a 4,4 euros. És a dir, i això per què ha sigut? Pues bueno, ha sigut per les renovables. És a dir, així en el Mediterrani no ho han tingut, però en tota Espanya ha plogut molt i ha fet molt de vent. Llavors, clar, ha plogut molt, han anat molt les empreses hidroelèctriques, és a dir, recordem les del Salto de l'Aigua, que això és una energia molt barata, tu fas el Salto de l'Aigua i maneja la turbina i fa llum. Després tenim, per altra banda, el que són l'eòlica, sobretot per la quantitat de vent que ha fet. I, bueno, pues en aquest cas, moltes vegades, inclús l'eòlica, per exemple, en el mes d'octubre va cobrir el 70% de la demanda, cosa que, per exemple, en el mes d'octubre de l'any passat només va cobrir el 20% de la demanda. I, bueno, i la hidroelèctrica, pues, pràcticament, ha estat, bueno, els pantanos s'han amplit, entonces els saltos d'aigua s'han fet, que, per cert, dins de la hidroelèctrica, l'empresa que més... centrals hidroelèctriques que té d'Espanya és Iberdrola, i ara està acusada de manipular el preu. És a dir, soltar l'aigua quan era molt cara i no la soltar quan manipular el preu. Inclús té una volta, li han demanat una sanció de 83 milions d'euros. Bueno, el que està clar és que l'energia hidroelèctrica este mes d'octubre ha augmentat un 117% més que respecte a l'any passat. I després, fixeu-vos tot això, que pràcticament la nuclear no ha funcionat. És a dir, la nuclear no ha funcionat, recordem que la nuclear produeix pràcticament el 20% de l'energia espanyola. I este mes no ha funcionat, perquè primera hi havia, en aquest cas, la meitat de les centrals nuclears espanyoles estaven parades. I després les altres estaven a mig gas. És a dir, dos centrals estaven en recàrrec i quatre reactors parats. Recordem que a Espanya tenim 7 reactors nuclears en 5 centrals nuclears. Hi ha un reactor en Cofrentes, la central nuclear, hi ha un altre en Almarat, hi ha dos reactors, en Ascony hi ha dos, en Vandellós un i en Trillo hi ha un altre reactor. Doncs de les 5 centrals, perdó, hi ha 7 reactors. Hi ha centrals que tenen dos. Però bueno, pràcticament la meitat estan parades. Què està passant en les empreses? Pues que últimament estan pensant que els està costant molts de diners mantenir les centrals i que a lo millor no són tan rentables com la gent pareix que sigui, perquè recordem que les centrals nuclears tenen un període de tancament que es començarà el 2027 i acabarà el 2035. L'última central que es tancarà és la de Trillo. I a lo millor per les mateixes empreses estan pensant en adelantar aquest tancament. Com bé, pràcticament una setmana, fa unes setmanes, la llum més barata en la majoria de centrals nuclears parades, ja que en vez de produir el 20% de la producció, només van produir el 10%. Claro, què passa? Pues lo que ens està passant és que les energies renovables, com són la eòlica, que és la del vent, i la fotovoltaica, que és la del sol, està passant que fan perillar un poc el mercat majorista. I, claro, això, què passa? Què pot passar? Que a lo millor no li resulta rentable. És a dir, les renovables, en un principi, com és l'eòlica i com és la fotovoltaica, tenen que fer una gran inversió. Una gran inversió. Però després, a l'hora de vendre i de produir-la, el cost és zero. Perquè, clar, a mi no me, jo, el vent no val res i el sol tampoc val res, és a dir, és gratis. No és com el gas. Una central de gas té que comprar gas i després produir llum. En aquest cas, no. I, clar, què ocorreix? Que aquestes empreses que han vist que eren molt rentables per al preu de la llum, però, clar, què passa? Si resulta que el preu de la llum, quan valdrà zero, normalment és en l'època en què hi ha molt de sol, per exemple. Clar, què passa? Les fotovoltaiques només vendran en aquest moment de quan fa sol. Jo recordo, per exemple, que abans de que hi havia les energies renovables, recordo sempre que el preu de la llum més car sempre era de 10 a 2, de 10 a 2 del matí. Pues per què? Perquè ahí estan funcionant totes les empreses i no hi havia fotovoltaics. Però és que ara jo normalment m'envien el preu de la llum de cada dia i veig que la llum més barata és per la nit i a migdia. I a migdia, és quan se més gasta? Pues bueno, és a migdia perquè van totes les del sol. Què ocorreix? Que si això cada vegada hi ha més inversions en renovables, voldrà dir que se trobaran en moments determinats en què el preu serà zero. Per tant, la seva rentabilitat pot ser, en aquest cas, inviable. I clar, però això és un problema. És a dir, ja estan protestant un poc que potser totes aquestes inversions que es van, clar, com ells vendran sempre la llum, perquè només la podran vendre quan fa sol, i en el cas de les eòliques, en aquest cas encara és més diferent perquè el vent no el pot fer de nit, però només ho poden vendre quan fa molt de vent, però bueno, en aquest moment la llum pràcticament serà molt més barata. És a dir, aquesta és la qüestió. És a dir, podríem dir que pot haver una burbuja de renovables, una burbuja de renovables, és a dir, que s'ha invertit moltíssim i això pot explotar com va passar en la burbuja un poc immobiliària. És a dir, la base de tot això és perquè l'energia, en teoria, no se pot almacenar. I ahí està el problema. És a dir, perquè, clar, a llarg plaç està claríssim que vindran les bateries, però encara no hi ha hagut bateries barates i que puguin almacenar molta llum. És a dir, per això, clar, i són molt cares. Clar, una de les solucions que s'ha donat és el bombeo. El bombeo consisteix en el següent, i sobretot afecta a les empreses hidroelèctriques, és a dir, les del salto de l'aigua. I hi ha uns 40 projectes en el Ministeri per a fer llum a través del bombeo. I és molt, en què consisteix? I està sobre uns 15.000 megavatios de potència que poden entrar. Entonces, la qüestió és que el bombeo és rentable en Espanya, doncs per què? Doncs perquè tenim molt de rius i tenim moltes muntanyes i, per tant, tenim molts de pantanos. Pràcticament, la principal empresa que he comentat abans, que té més, podríem dir, centrals hidroelèctriques, és Iberdrola, inclús la central més gran d'Europa, que és la Muela en el conque del Júquer. És a dir, aquesta central és la més gran d'Europa. Entonces, el procediment del bombeo és molt senzill. És a dir, és molt senzill. Jo el que faig és bombejo l'aigua i la tiro al pantano quan la llum és molt barata. És a dir, entonces jo pràcticament... I després la solto l'aigua quan la llum és molt cara. Entonces, això està clar. És a dir, entonces, bueno, pràcticament tu ahí pots... No és un almacén, però pots regular un poc lo de la llum. El problema és que està, que claro, lo que és la inversió en obra és molt complexa, d'enginyeria, i pràcticament això costa normalment fer una central en bombeo una dècada, 10 anys, 5 o 6 anys de construcció i després uns altres 3 o 4 de posar en mas. Claro, la por que tenen aquestes empreses és que si d'ací 10 anys les bateries ja són més barates i se poden almacenar, doncs a lo millor la inversió pràcticament la qüestió és que l'hauran perduda. És a dir, doncs bueno, això és una qüestió. Clar, lo ideal seria que la llum la poguérem almacenar i que eixa llum que normalment ho fem és quan la fem en el sol o quan la fem en l'aigua, quan la fem en l'aire, doncs bueno, la poguérem almacenar en grans bateries. Claro, si no, mentrestant, hi haurà dies, i cada vegada més dies, en què el preu de la llum serà zero. És a dir, produirem més llum de lo que consumim. I com no la podem almacenar, pues lo que ens passarà és que la tindrem que vendre. I clar, com tampoc hi haurà més llum, pues pràcticament el preu serà zero. I clar, pues això és el que ocorre. Fa molta falta, sobretot en renovables, que... se invertís que en bateries per veure si se pot almacenar, perquè si no ens podem trobar en que tota la inversió de renovables i d'anar cap a l'economia verda pues se pugui paralitzar perquè eixes inversions en renovables ja no siguin rentables, pues perquè, com he comentat abans, cada vegada, si, com hi ha més centrals fotovoltaiques i més eòliques, pues cada vegada ens trobarem en determinats moments que el preu de l'energia pugui ser zero, com ens ha passat la setmana passada, i que cada vegada abundarà més. I bueno, pues això és una qüestió que eixe problema pues, pot frenar el que és la transició a l'energia verda. I bueno, pues és un comentari de lo de la llum, que com han vist és un avantatge, pels consumidors, que la llum fa dues setmanes era molt barata i continua sent barata, però això és el problema que poden tindre aquestes grans inversions de renovables.
Anem a canviar de tema, Julià, anem a parlar de les persones més riques d'Espanya.
Sí, bueno, com també de vegades en quan pues, també és bonic fer la Ola Econòmica, és a dir, la revista Ola, però en economia. Pues bueno, normalment el que és la revista Forbes és el que fa és traure de vegades en quan pues, les persones més riques del món i també pues, les més riques d'Espanya i va incluint ahí pues, a gent que té molts diners. Hi ha que dir diverses coses, perquè, clar, esta vegada la riquesa dels més rics d'Espanya ha augmentat moltíssim. Però, clar, hi ha que dir una cosa, que, clar, com fa la revista Forbes els més rics del món? Pues normalment, esta gent sol tindre empreses que cotitzen en bolsa. I, entonces, el que fa és el següent, és a dir, vostè té tantes accions d'esta empresa, el valor de mercat de cada acció d'això, per vostè té les de diners. Claro, pues ha augmentat moltíssim el que és la riquesa. És a dir, i ens han tret ja les 100 persones més riques d'Espanya. És a dir, ens han tret pràcticament el que són les 100 persones més riques d'Espanya. I, bueno, pues el que està clar és que el número 1, i en diferència, és Amancio Ortega, que és l'amo d'Inditex, És a dir, l'empresa més gran tèxtil del món, és una espanyola, que és Inditex. I la seva fortuna fa 81.800 milions d'euros. Bueno, a lo millor ells diuen, bueno, però no saben el que és, però bueno, pues ho dic ben clarament. El pressupost de la Generalitat Valenciana són 27.000 milions d'euros, però són tres vegades més que el pressupost de la Generalitat Valenciana. I després, si mirem el Producte Interior Brut espanyol, el Producte Interior Brut espanyol ronda sobre 1.400.000 euros, pues està més del 5% del que produïm tots els espanyols, del PIB, del Producte Interior Brut. Clar, lo que és la fortuna d'Amancio Ortega, aquest any, pues, bueno, pues, pràcticament ha superat, ha pujat més del 50%. I, clar, junt, per exemple, en la segona fortuna d'Espanya és la seva filla, que és Sandra Ortega, que té 7.100 milions, pues, bueno, pràcticament pues, és una burra. És a dir, entre Amancio Ortega i la seva filla impliquen la fortuna de les altres 8 persones després del rànquing. De les altres, si la primera fortuna és Amancio Ortega i la segona és la filla Sandra, per les altres 8, entre aquestes dos, tripliquen els altres 8. És a dir, imagineu-vos. Total, que les 100 persones més riques d'Espanya tenen una fortuna de 196.000 milions d'euros. S'ha incrementat un 37%. Això també hi ha que dir, i clar, sobretot per les valoracions de bolsa. És a dir, perquè en el 2022 la riquesa espanyola d'aquestes persones va baixar un 7%. Amancio Ortega continua tenint el podi, perquè, clar, i ha pujat moltíssim la seva fortuna. És a dir, l'any passat el que fa, li va caure en bolsa el 20%, per exemple, Inditex no va anar bé en bolsa, i estava el número 21 del món, més ric del món. I aquest any ja ha passat ja el 13 persona més rica del món. Que jo recordo que durant unes hores determinades, fa un temps, encara me'n recordo, Amancio Ortega va ser la persona més rica del món. I va ser més que tot perquè les accions d'Inditex van pujar molt aquest dia en bolsa i les accions de Microsoft, que era la persona més rica del món, era aquell bon Bill Gates, però van baixar. I però durant unes hores. Entonces va ser, podríem dir com a anècdota, la persona més rica del món. És a dir, un país com el nostre, que és un país mitjat econòmicament, pues, bueno, van tindre per unes hores determinades la persona més rica del món. I sempre estava durant un moment determinat entre les 10 persones més riques del món, tercera, quarta, i inclús ha sigut també la persona més rica europea, la persona més rica d'Europa. Bueno, com veiem, pues, bueno, és una cosa estranya, és dir, que, bueno, que hi ha una diferència abismal entre el més ric d'Espanya i el segon, inclús, o el tercer, i el segon és la seva filla. Bueno, aquest any, per estar dins del rànquing de les 100 persones més riques d'Espanya, tenies que tindre més de 349 milions d'euros. L'any passat eren 275, com van dir, la fortuna puja per tots estos. On estan els més rics d'Espanya? Per estar en Madrid i Barcelona. Per cert, Madrid i Barcelona, bueno, dins de la regió és Madrid i Catalunya, perdó. Per cert, Catalunya ha superat a Madrid en el més rics, té 29 i Madrid només té 28. Bueno, només té 28. Pràcticament més del 50% estan entre els tres dos, Madrid i Barcelona i Catalunya. I Madrid té 28. Després, la tercera en el rànquing és Galícia, 9 persones, dins d'este 100, però n'hi ha que dir que ahir és la família Ortega. Pràcticament està el pare, està la filla, està la filla actual i també està la dona actual. Podríem dir que són pràcticament ahir. Després, la tercera, podríem dir, després seria, en aquest cas, estaria la València, en 7 persones, i també País Basc en 7 persones. Bueno, i els 5 primers, qui són? Dels més rics d'Espanya. Doncs pues tenim Amancio Ortega, que ja ho han comentat, la segona la filla, Sandra Ortega, la tercera persona més rica és Rafael del Pino, recordem, és l'amo de Ferrovial, l'empresa que va tenir este fallon, que se'n va anar a Holanda. Després la quarta és Juan Carlos Escotet, de lo que és el Banca Banca, que este ha passat a Juan Roig, que ha passat de la quarta a la quinta posició, i el quim és Juan Roig en Mercadona. Aquestes 5 persones concentren quasi la meitat de tota la riquesa dels més rics, és a dir, pràcticament el 48%. Però n'hi ha que incluir que ahir que està Amancio Ortega, és a dir, ja són 102.700 milions el que tenen aquestes 5 persones, però clar, Amancio Ortega, només ell, té 81.800 milions. Entre els mèrits que han escalat, però ha sigut Tomàs Olivo, que és propietari de general de galeries comercials, i la seva fortuna pràcticament s'ha duplicat en 3.500 milions, que ha passat del puesto 10 al puesto 6, darrere de Juan Roig. I el que més ha caigut ha sigut José Manuel Entrecanales, este és el president d'Acciona, que per cert, està clar, l'empresa l'any passat va estar molt castigada en bolsa, és a dir, doncs, bueno, per lo que sigui, les renovables és una empresa renovable, pràcticament les renovables no acabem de xutar molt, i bueno, pràcticament estava molt endeudada, va estar molt castigada en bolsa, claro. Del 22 que ocupa, pràcticament així del 100, és a dir, ja no està en els 100 primers llocs. I després, bueno, no res, en quant a dones i homes, pues bueno, les dones han baixat en el rànquing, és a dir, en el 2022 hi havia 59 dones, 59 homes i 41 dones, i ara en el 2023 se queden només 33 dones. N'hi ha que dir que, bueno, que jo també no veig grans empresaris en dones, que a lo millor no es toque, però pràcticament tot ha sigut pràcticament a l'edat. Recordem que la segona persona més rica del món, més rica d'Espanya, perdó, del món no, és Sandra Ortega, però, claro, podríem dir que la riquesa li ve un poc per son pare. Per son pare, per lo que ha heretat d'accions, que sí que les ha reinvertit en coses, però, bueno, ella es comença ja que tenia accions d'Inditex. Després tenim una altra persona, que és Maria del Pino Calvo Sotelo. Bueno, esta també és la relació que té en el president de Ferrovial, que està el tercer més ric d'Espanya. Després tenim Alicia Skoplowy. Alicia Skoplowy, esta tenia el Fomentos i Constitucions i Contratas, que un poc li ve de son tío, també. Del pare d'ella, però que després li va gestionar la fortuna l'amo del Corte Inglés antic. I, bueno, com veiem, pues, bueno, les dones pràcticament les dones que tenim així totes venen o bé de que són fills o que són família, però encara són família de, podien dir, d'homes. És la pena aixina que tenim, però, bueno, jo suposo que a poc anirà això, podien dir, canviar-se. Bueno, pues, mira, les dones aquestes, per exemple, la segona més rica és Sandra Ortega, la segona més rica d'Espanya en dona, i després està, com he comentat, la 11 i la 12, que és Maria del Pino Calvo Sotelo i Alicia Skoplowy, que he comentat abans. Aquestes són el 11 i el 12 més rics d'Espanya. I en quant a valencians, pues, valencians, bueno, tenim el més ric d'Espanya és Juan Roig, 3.900 milions el més ric d'Espanya. Avui estic confundint-me. El més ric de la comunitat valenciana és Juan Roig, 3.900 milions. Cau del quart puesto al cinquè. Hortensia Herrero, 2.300 milions, la dona de Juan Roig. El tercer més ric és Fernando Roig, amo de Pamesa i germà de Juan Roig, com bé m'ha citat, són família Roig. El quart és José Ignacio Comenge, accionista de Coca-Cola, és llista a l'embotelladora, té 550 milions. I després ja en el cinquè lloc ens apareix la família de, bueno, els Sorianos, pràcticament, de Porzanosa, Maria José i Sonia Soriano de Porzanosa. I aquests són, podríem dir, els 5 més rics valencians. En quant als catalans, el més ric és Isaac Andic, propietari de Mango, d'origen turc, té 2.600 milions, és el número 10 d'Espanya. Víctor Grífols, 2.400 milions, la farmacèutica, que moltes vegades ho comentem, el que és en bolsa. I després Sol d'Orella, també invertir en Coca-Cola, en aquest cas. Després tenim As Barceló, que tenen 1.413 milions, amos dels hotels Barceló. I després tenim el grup José María Sarcé, grup de Catalunya Occident. I això podríem dir. Curiosament, la sexta més rica de Catalunya és la baronessa Thyssen, 1.400 milions té, recordem que és la que se va casar, la que està casada amb el baron Thyssen. I pràcticament, bueno, el nostre Villaragor, pues, només té dos, del grup que està dins dels 100 primers, que és Eduardo Arangures i Ramon Babet, que pràcticament és de la mateixa empresa, ocupen el 58 i el 71. És un grup Saica que controla, pues, pràcticament és la fabricació del cartó reciclat que produeix el que és el cartó, el que és perdó, el paper reciclat que produeix el cartó ondulat, que se diu. I, bueno, i després, com a curiositat, el tercer més ric és la dona de la dona, la viuda de Paolo de Publio Cordone, el que van assassinar a Grapo, que és Pilar Muro, que este va ser l'amo un poc de Quirón Salut. I, bueno, no està en els 100 primers, però, bueno, és com a curiós. Esta dona, pues, ha anat pujant-la, és a dir, vale d'això, i ara fa poc ho ha venut el que és la Quirón o a una empresa alemana que es diu Framesim. Entonces, bueno, pues, dins d'això, esta dona, pues, bueno, no entra dins dels 100 primers, sinó que només té 250 milions, però ja que va entrar dins dels 349 milions. I és un poc el resumen, un poc la curiositat de les persones més riques. Recordem també que, clar, és molt difícil valorar la riquesa d'una persona quan tu no tens accions, quan tu no tens una empresa que cotitza en bolsa, perquè això és fàcil. Per exemple, jo no sé com hauran valorat Mercadona, perquè Mercadona no cotitza en bolsa. És a dir, s'ha valorat d'una forma, però no és tan exacta com l'empresa que cotitza en bolsa com pugui ser el de Amancio Ortega, que és Inditex. Inditex està, aquesta persona té tantes accions i el valor de les accions val tant, doncs, bueno, per això ha pujat tant. I, bueno, però això és un poc el resumen de les persones més riques d'Espanya, de les 100 persones més riques d'Espanya, de València també, de Catalunya i un poc d'Aragó, que només n'hi té dos.
Anem a la bolsa ja, pues.
Pues bueno, la bolsa, ahir, esta setmana la bolsa, pues, ja es comença un poc a baixar, aunque la bolsa espanyola encara puja. Bueno, sobretot per les declaracions de Jeremy Powell, el president de la Reserva Federal dels Estats Units, que ha dit que està disposat a pujar el tipus d'interès si puja més la inflació. Això, clar, que tots ja havien pensat que el tipus d'interès ja toca a sostre i sembla que no toca. A pesar de tot això, la bolsa espanyola ha mostrat un 0,84%. És a dir, està ja, porta dues setmanes pujant la bolsa. Ahir, doncs, hi ha hagut valors que han baixat, sobretot per recollida de beneficis, com és el cas, per exemple, de Grifols, a 4,83, perquè va pujar molt i ara els bolsistes recollixen beneficis i com és també a Ferrero Mittal. El divendres se va conèixer també que Gran Bretanya s'estanque, l'economia anglesa s'estanque en el tercer trimestre, i, bueno, pues això ha afectat també molt a la seva bolsa. L'IBEX, pues, pràcticament és la que millor s'ha comportat, l'única que ha pujat, junt el DAX alemà, que ha pujat un 0,3. I, bueno, les últimes setmanes hem aquí protagonisme el Portugal, sobretot per la dimissió del primer ministre Antonio Costa, ja que, bueno, a la bolsa de Portugal ha caigut un 2,48%, és la major caiguda d'este mes, i, clar, per això, per què és? Pues un poc per la inestabilitat política que pot donar això, ja que, claro, aquesta inestabilitat no se corregirà hasta que no se convoquen eleccions, que serà el 10 de març. Esta data serà la que hi hagi en eleccions. I, bueno, la rentabilitat de la deuda espanyola i l'alemana van repuntar un poc, és a dir, està el bono alemà de 10 anys està al 3,7%, el bono espanyol, i el bono alemà està al 2,7%. I, bueno, i el temor, la por a una desaceleració econòmica, pues, també ha fet baixar el barril del petroli a 81 dòlars del barril. Per baix encara de 84 dòlars del barril, que està bé abans de l'atemptat de Hamas. I, bueno, per això és el que podem comentar de lo que és la bolsa. Ha pujat esta setmana, no tant com la setmana passada, i l'IBEX fos pràcticament el valor que millor s'ha comportat de les bolses europees. I fem un poc de resumen. L'IBEX esta setmana puja un 0,84%, se queden a 1.371 punts. El DAX alemà puja un 0,30. El CAC francès mos baixa un 0,03%. El FAG italià baixa un 0,59. I el FAG britànic baixa un 0,77. El Nikkei japonès mos puja un 1,93. La bolsa de Hang Seng, la Xina, baixa 2,62, i el Dow Jones, la bolsa americana, mos puja 0,65%. I quins són els 5 millors valors de la setmana? Amadeus puja 6,88, Indra puja 4,64, Robi puja 3,78, Sabadell puja 2,84 i Inditex mos puja 2,21, la bolsa de l'empresa de Amancio Ortega. I els 5 millors valors? ArcelorMittal, com han comentat, recollida de beneficis, ha vist un 6,39, Colonials menys 5,45, Solaria 4,90 baixa, Acciona molt baixa 3,77% i ACS, l'empresa de Florentino Pérez, baixa 1,86%. I, bueno, per això és el que comentem de la setmana. He comentat la llum, els preus estan baixos de la llum i que pot haver conseqüències negatives si passen moltes vegades, sobretot per les inversions de renovables. I després de comentar, doncs, bueno, com a cosa curiosa, la revista Forbes, quan publica les persones més riques del món, i en aquest cas doncs, ha publicat les 100 persones més riques d'Espanya. I ha fet un poc, parlar un poc dels valencians, dels catalans i un poc dels aragonesos. I això és el que podem comentar de la setmana.
Pues molt bé, Julià, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest espai d'economia una setmana més. T'esperem la pròxima. Gràcies i bona setmana.
Molt bé, pues moltes gràcies per sentir-me i fins la setmana que ve. Adéu.
Adéu.